Bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Avui el vent de Garbí bufarà reforçat al sud del Cap de Begur, a la costa sud. Ambient fresc en aquest sector tot el dia.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimarts 17 de desembre de 2024. A Santa Cristina d'Aro veuran sortir el sol d'aquí a 9 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 7 graus. Poques novetats quan parlem de previsió meteorològica, perquè esperem que avui dimarts hi hagi cel serè i 4 núvols alts que arribaran per l'oest durant la tarda. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que la Sareb ha cedit 6 habitatges d'ús social a l'Ajuntament de Palafrugell. A més, parlarem de que científics catalans han publicat un estudi pioner de la pedregada de la Bisbal en una revista internacional. I a més, parlarem de sopars d'empresa perquè restaurants i establiments del Baix Empordà ja han celebrat alguns d'aquests sopars, però la feina encara continua per aquestes festes. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el director del cicle de música MIT de la Bisbal d'Empordà, Roger Vidal, que va presentar la programació la setmana passada al Teatre Mundial. I com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia, Maria.
I saludem a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, la Sareb ha cedit 6 habitatges d'ús social a Palafrugell.
I no es descarta que en puguin ser més en un futur. Concretament, són 3 que ara estan desocupats i els altres en diferents situacions. La voluntat és assignar-los a les famílies en situació d'emergència residencial i es percebrà un lloguer social. La durada del conveni serà de 4 anys, que es podrà renovar anualment fins a un màxim de 4 addicionals.
I científics catalans publiquen un estudi pioner de la pedregada de la Bisbal en una revista internacional, Carla.
Per primera vegada s'han utilitzat imatges 3D generades a partir de tomografies computeritzades per analitzar l'anatomia interna de les pedres sense necessitat de trencar-les.
I els restaurants i establiments del Baix Empordà ja han celebrat alguns sopars d'empresa i de Nadal durant aquest cap de setmana, però la feina continua per aquestes festes, Anna.
I per parlar de la previsió d'aquests sopars de Nadal, ahir ens va visitar el Supermatí la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Lloberol explica que aquest Nadal els dinars d'empresa han guanyat terreny als sopars tradicionals al Baix Empordà.
I l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit celebrarà el seu 10è aniversari aquest 2025 amb un any ple d'activitats commemoratives. L'Estartit commemorarà els 10 anys de la seva constitució com a entitat municipal descentralitzada amb una àmplia programació d'activitats que s'estendrà al llarg de tot el 2025. Aquesta celebració té com a objectiu reforçar el sentiment de comunitat, a més de donar a conèixer la història de l'autogovern local i destacar els serveis que ofereix l'EMD al poble de l'Estartit. I canviem de tema perquè el Baix Empordà estrena una aplicació per fer el seguiment de l'alumnat al servei de transport escolar. I és que la implementació d'aquesta aplicació començarà amb una prova pilot en 4 rutes i s'estendrà a la resta de la comarca entre els mesos de gener i febrer del 2024. El servei de transport escolar d'aquest curs inclou 42 rutes que cobreixen 19 centres educatius d'infantil, primària, secundària i també d'educació especial. I canviem de tema perquè els serveis de salut integrats del Baix Empordà i d'Ernest Grup donen 5,8 tones de productes de primera necessitat a les seus de Càritas. Ferran.
Ho van fer en un acte a Palafrugell aquest divendres al matí que va començar al casal parroquial. A més, van visitar el centre de distribució d'aliments i les botigues al Terrabastall i de roba. Des de fa anys, els diners que es destinaven per fer els lots de Nadal als treballadors del CIBE es donen al centre de distribució d'aliments.
I encetem la plana cultural perquè Muixca tornarà a la gran revetlla de l'Ítaca. Sant Joan, Carla.
L'anunci de la participació de Muixca es va fer en una pantalla gegant a Shibuya, a Tòquio, repetint l'estratègia internacional que ja es va utilitzar el 2014 amb una publicitat a Times Square, Nova York. Aquesta aposta per la projecció exterior confirma el Festival Ítaca com una de les cites musicals més destacades de la Costa Brava.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses. I és que les administracions arraconen encara més les literatures del batxillerat. Els professors i les direccions d'institut posen el crit al cel amb els canvis que prepara el Departament d'Educació en l'educació postobligatòria de cara al curs que ve. El més destacat és el que afecta, com dèiem, a les assignatures de literatura catalana i castellana que podrien desaparèixer de la selectivitat amb una reducció d'hores i, a més, instaurant-se com una optativa durant el primer curs de batxillerat. Però, a més, Víctor, que hem de canviar de tema, perquè Víctor de Aldama, el cervell de la trama Koldo, ha explicat que es van pagar entre 3 milions i mig i 4 en comissions per adjudicació d'obra pública que es van emmutxacar ell, José Luis Ábalos, i el seu assessor, Koldo García. Ha assegurat, però, que una part va anar a parar al PSOE. L'empresari ha declarat durant més de 3 hores aquest dilluns davant el jutge que investiga el cas i ha portat captures de pantalla de missatges de WhatsApp. En aquesta estona ha ratificat el magistrat que va pagar 15.000 euros al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán. I canviem de tema perquè en la plana de successos els Mossos d'Esquadra conclouen que la mort de l'empresari i fundador de Mango, Isaac Andic, va ser un accident fortuit i descarten qualsevol altra hipòtesi. Així ho diu l'informe policial preliminar enviat al jutjat de Guàrdia de Martorell, segons ha avançat el País i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies. El jutjat també té un informe provisional de l'autòpsia que descarta cap altre motiu que una caiguda accidental durant una excursió al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat a Collbató. I seguim parlant de successos, però en aquest cas en la plana internacional, perquè la policia de Madison, a l'estat nord-americà de Wisconsin, als Estats Units, informen que almenys 3 persones han mort i 6 més han resultat ferides en un tiroteig a prop d'una escola. Segons el cap de la policia, Sean Barnes, entre les víctimes mortals hi ha un menor. S'ha batut el tirador principal, tot i que encara les forces de seguretat continuen buscant més possibles atacants. I finalment hem de destacar que la Fiscalia demana 39 anys de presó per a un home que hauria agredit sexualment les seves 5 netes quan eren menors d'edat. Ho hauria començat a fer l'any 2006 i s'hauria allargat fins al 2020, és a dir, durant 14 anys. Quan va passar, algunes d'elles només tenien 9 anys. El judici ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i, a banda de la pena de presó, la Fiscalia demana que s'indemnitzi a les víctimes amb 55.000 euros i que no s'hi acosti ni els hi parli durant 6 anys. L'acusació particular, per la seva banda, demana una pena de 52 anys de presó. Veurem com acaba aquest cas que s'està jutjant a l'Audiència de Barcelona. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica i per això tenim l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Què tal? Com anem? Molt bon dia.
Quin temps més dolç que fa, però déu-n'hi-do amb el fred, sobretot durant el dematí. Quin temps ens acompanyarà aquests dies?
Aquests dies anticiclònics ja ho tenen, temperatures força contrastades entre el dia i la nit. Poques novetats esperem per avui dimarts. Cel serè i amb 4 núvols alts que arribaran per l'oest durant la tarda. El més destacat de la jornada serà el vent de garbí moderat a la Badia de Palamós i Sant Feliu, fins al sud del Cap de Begur. L'ambient serà fred al matí, amb glaçades altre cop. A la línia de la costa, on bufi el vent, l'ambient serà fresc tot el dia. En canvi, a l'interior les temperatures seran suaus a migdia. Demà dimecres probablement tinguem alguns núvols baixos a primeres hores.
Doncs aprofitarem aquest temps tranquil que ens acompanyarà aquests dies i veurem si cap a finals de setmana hi ha algun canvi destacable en aquesta previsió meteorològica. Per tant, moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs al temps que ens espera aquí al Baix Empordà. I el comentari d'avui ens el porta Neus Casanova.
El tràmit, que hauria de ser senzill, acaba sent una marató. Així és com es pot descriure l'experiència amb la burocràcia de l'administració pública. Una simple sol·licitud per renovar un document, obtenir una llicència o accedir a una ajuda sovint es converteix en una odissea de papers, cues inacabables i portals digitals que no funcionen. Aquesta realitat no només desgasta els usuaris, sinó que també té un impacte profund en l'economia del país. Segons els experts, la lentitud administrativa frena la creació d'empreses, espanta inversors i paralitza projectes d'infraestructures clau. Cada hora perduda en tràmits és una oportunitat perduda per generar riquesa. Empreses petites i autònoms, que no tenen temps ni recursos per navegar per aquest laberint, en són les principals víctimes. Però el problema no és només de gestió, sinó també de mentalitat. La desconfiança sistemàtica cap al ciutadà genera normatives excessives, que busquen evitar errors o fraus, però que acaben castigant tothom. El resultat? Una administració que sembla viure per als papers, en lloc de fer que els papers treballin per als ciutadans. Els canvis són possibles, però requereixen valentia política i una aposta decidida per la digitalització i la simplificació. Els ciutadans i l'economia ho necessiten amb urgència. Fins aleshores, tocarà continuar fent cua.
Doncs sí, fins aleshores tocarà continuar fent cua i crec que els canvis potser algú se'ls hauria d'escoltar. Moltíssimes gràcies, Neus Casanova, per el comentari d'avui. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar una mica de música amb Joan Dausà i per nosaltres i els de dalt.
Ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal, ara que costa tant riure fort sense sentir que et tiba el cor, vas i obres la porta i tot es fon. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I ara som a taula i tothom parla a la vegada. Us miro un per un avui, per fi em sento a casa. El tiet amb la forquilla pica una copa de vidre. Explica alguna història que entra allà, grimes fa riure. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. I reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys fins que s'adormi la por. I brindem per nosaltres i els de dalt. I és Nadal i em fas una abraçada que parla de la ràbia i les ganes d'estar bé. Ens hem de veure més i la resta tant se val. I brindem per nosaltres i els de dalt. Per nosaltres i els de dalt.
I el cicle Meet de la Bisbal d'Empordà va donar a conèixer la seva programació la setmana passada al Teatre Mundial del municipi. Amb una clara aposta per la música de proximitat al cartell d'aquest 2025 hi podem trobar noms com Helena Cadell, Paola Bajos o Olivier Sanz. I per parlar-nos una mica més del cicle d'enguany ens visita el seu director, Roger Vidal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, esclar, parlàvem d'aquests tres artistes, però a més tenim a Momi Maiga i també a Marc Pujol. No sé com s'aconsegueix aquesta varietat d'artistes i, a més, per aquests artistes que al final són cantautors. No sé com s'aconsegueix aquesta varietat i si en podem destacar una mica de cadascun dels artistes.
Sí, nosaltres des que vam començar a fer aquest cicle, que és la tercera edició, vam decidir apostar bàsicament per la música d'autor, perquè creiem que és un gènere poc recorregut, poc reconegut en les programacions, sobretot en les programacions que acostumem a veure potser més en èpoques estivals. Des de D Musical, que som la promotora, fem una ferma defensa d'aquest gènere, i també el volem considerar com un gènere vàlid per qualsevol programació, per qualsevol època de l'any, i volem fer dins del cicle Meet, en aquest cas és d'això, no? Doncs donar aquest espai a cantautors i cantautores de diferents estils, amb diferents llengües, i que puguin venir a l'Empordà en una època que potser hi ha menys oferta cultural a tota la comarca, en termes més comercials, per dir-ho així, no és el mateix a l'hivern que l'estiu, però que igualment hi ha molta qualitat i també és doncs una programació pensada en aquest cas des de la Bisbal i per tota la gent del territori.
Perquè, esclar, parlàvem, no?, de que aquí durant la temporada d'hivern la programació cultural fa un petit canvi, perquè estem acostumats a l'estiu tenir grans festivals. Els concerts que podrem veure al Meet són de format més íntim.
Bueno, tenim una mica de tot, realment. Sí? Per exemple, tenim propostes que estan pensades per utilitzar tota la capacitat del teatre, com és el cas, per exemple, de l'Helena Cadell o de Momi Maiga, igual que vam fer amb altres l'any passat, recordo, no?, amb Manu Guix, amb totes les entrades.
Exacte,
venudes,
sí.
Utilitzant tota la capacitat del teatre, i després potser hi ha altres propostes més intimistes que vam començar també a fer un format en els anys anteriors, no?, que és muntar com un escenari dins de l'escenari, o sigui, que públic i artista estan tots situats en el mateix espai a dalt de l'escenari, no?, muntant una petita tarima dins del mateix escenari. Per tant, també es crea com un espai molt acollidor, no?, i diferent, on poden veure doncs propostes com de molta més proximitat, com serien els casos de la Marc Pujol o d'en Paola Bajos. I també un altre format que aquest any estrenem, i és que per primer cop oferirem un concert a l'exterior, just situat davant del Teatre Mundial, al Passeig, on hi ha un concert gratuït de l'Olivier Sanz.
Clar, a mi el que em va sorprendre, no?, és que, per exemple, l'Olivier Sanz és un artista, no?, que no tots coneixen, que canta en aranès, i trobo que és una proposta arriscada, no?, però tot i així entenc que és amb aquesta voluntat de donar a conèixer aquest tipus d'artista que potser no passa tant per als circuits aquests de grans festivals. Esclar, no sé si el cartell és aquesta l'aposta, no?, donar a conèixer artistes també que no estem tan acostumats a veure per la zona.
Sí, aquesta és la voluntat principal, de donar espais de propostes que volem que la gent coneixi, no? O sigui, creiem que la gent ha de conèixer propostes com la de Momi Maiga, o ha de conèixer propostes com a Marc Pujol o de Paula Bajos o Olivier Sanz. Potser l'Helena Gadel és la més coneguda.
Sí, l'Helena Gadel, però al final hem de passar més per aquí.
Hem de tenir en compte, no?, que, per exemple, tots ells, sota la programació, no?, l'Helena Gadel, conegudíssima, no?, és un dels artistes més grans que tenim a Catalunya. Momi Maiga és un artista que viu aquí a Catalunya des de fa molts anys, que actua per tota Europa, per tot el món, per tant, cal tenir-ho en compte. Marc Pujol ha estat participant a les principals fires professionals d'aquest últim any. Paola Bajos, cantautor de referència als Països Catalans, amb aquest últim any, amb un projecte d'estallers, ha fet més de 200 concerts. I l'Olivier Sanz acaba de guanyar premi a millor gira de folk aquest 2024, o sigui que tots són propostes de superqualitat i que creiem que la gent els ha de conèixer.
Esclar, parlàvem, no, d'aquesta cançó d'autor, parlàvem dels cantautors. Esclar, no sé si al final la voluntat també és donar més protagonisme a través d'aquest cicle a aquest tipus de música, no?
Sí, totalment. Creiem, que deia abans, no?, que és un gènere que a vegades se'l menysté, que només ens interessa els cantautors quan hi ha programadors que diuen és que no tenim diners, fem alguna cosa petit i tal. Llavors pensen en els cantautors, els grans festivals o grans propostes mai pensen en aquests formats quan tenen capacitat econòmica i grans escenaris, i per tant nosaltres volem reivindicar, per això volem fer-ho en concert ocupant tot l'aforament del teatre, volem fer concerts a l'aire lliure gratuït, no? El 26 d'abril amb l'Ali de Sants, per exemple, serà un exemple, un escenari gran al mig del passeig, obert a tothom, en barra de bar. Per tant, és reivindicar aquest gènere que malauradament des de la part privada sobretot, però a vegades també alguns promotors públics, doncs el tenen com de segona divisió, per dir-ho així.
I és una pena perquè aquí, només de veure el cartell, vull dir, aquí a Catalunya, Països Catalans, tenim una gran quantitat d'artistes, vull dir, parlem d'aquests 5, però n'hi ha molts més.
Sí, i tant. Hi ha un circuit paral·lel, això també cal reivindicar-ho, no? De promotors més petits, no?, que potser no són els grans festivals que podem trobar aquí a l'estiu, però petits cicles, ajuntaments petits que hi aposten fermament, no? Tant penso Ajuntament de la Bisbal, penso en ajuntaments aquí de la comarca, a Verges, a Cruïlles, a Pals, a Begú, no?, que aposten per aquests formats de cançó d'autor, i cal valorar-ho.
Clar, perquè quins passos caldria fer per part dels ajuntaments per valorar, no dir que els incorporin només als festivals, sinó valorar aquests artistes?
Clar, al final la valoració és a través de la contractació, no? Sí que els ajuntaments, evidentment, tenen una funció pública, que crec que ho fan, i també els recursos són els que són, però també ens cal plantejar de vegades aquesta manera d'indústria que estem fent, no?, des de la indústria musical, de grans esdeveniments, que potser hi ha un pressupost molt alt concentrat en un, dos, tres dies o un mes, però en canvi durant la resta de l'any queda un territori orfe de propostes musicals. Llavors aquí és on crec que hi ha la reflexió, no? Pagar grans catxets per grans grups està molt bé, però després ens descuidem que fora de l'estiu la gent aquí a l'Empordà hi vivim, i treballem, volem socialitzar, ens volem passar bé, volem tenir cultura, i aquí crec que és l'aposta en el cas del Cicle Mit.
I, esclar, parlant de la programació del Teatre Mundial, la setmana passada vam parlar amb en Pere Pons del Vips Ball Sound, que també és una programació que aporta música de qualitat, sí que és cert que és diferent al Cicle Mit, però... Esclar, com s'aconsegueixen portar aquest tipus de propostes, no? Propostes de qualitat en un municipi com la Bisbal, és a dir, quina feina hi ha al darrere de tot això, i com acaben vinguent els artistes en aquest escenari?
Clar, primerament sí que hi ha un tema d'iniciativa privada, no? Tant el Vips del Sant com el Cicle Mit neixen de la iniciativa privada, i per tant aquí és el risc, diguéssim, del promotor i els contactes que tenen amb les diferents agències i artistes, no? Que aquí, doncs, a través de l'experiència, dels anys, dels contactes, doncs, acabes contractant i fent la programació. I també cal tenir en compte i agrair, no?, el suport, en aquest cas, de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, que ens ajuda amb tots els seus recursos que pot a nivell d'espai i de tècnica, no?, per poder tirar endavant aquests concerts. Per això insisteixo, no?, que hi ha ajuntaments que estan treballant molt i molt bé per oferir una cultura durant tot l'any i pensar des d'una òptica de proximitat.
Ja per acabar, perquè comentàvem, no?, que porteu aquestes tres edicions del Cicle Mit, no sé si quan va néixer el festival us esperàveu aquesta evolució, i quan parlem de... A les ràdios ens agrada parlar de xifres, no sé si espereu repetir xifres d'aquestes anteriors edicions o superar-les.
Jo crec que les superarem amb la proposta que hem tingut, la idea és, al final és un festival, que és un cicle, que és molt, molt jove, que al final el donar a conèixer, no? un cicle de concerts com aquest costa molt, i el que volem fer és apostar per anar continuant any rere any, incrementant, no tant el nivell de públic, sinó la coneixença de que a la Bisbal hi passen coses, que el cicle Minta aposta per la gènere de cançó d'autor, i que evidentment això, quanta més gent vingui millor, però ens interessa que tots aquests músics i artistes que venen doncs se sentin ben tractats quan venen a la Bisbal.
I parlàvem, no, d'aquesta proximitat que aquí ens encanta la proximitat, parlar-ne una mica, però esperem que vagi molt bé el cicle MIT. Crec que comença a principis del 2025, ara no tinc clar el mes, crec que el gener, oi que sí?
Sí, comencem el gener, comencem el dia 25 amb l'Helena Gadel, després continuem el febrer amb el Momi Maiga i la Marc Pujol, el Momi Maiga el 7 i la Marc Pujol el 28 de febrer, després ens espera un concert al març, un a l'abril, el març que tenim en Paula Bajos, el dia 29, i acabarem amb aquest final de festa, amb un concert gratuït, pels vols de Sant Jordi, amb la Lídia Sanz al passeig, de forma gratuïta i com a festa final de la tercera edició del Cicle MIT.
Doncs estarem molt pendents des d'aquí, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal d'aquest Cicle MIT, i també donem les gràcies a en Roger Vidal per ser aquí uns minuts al Supermatí per explicar-nos una mica més com anirà el cicle d'enguany. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. I nosaltres, abans d'acabar, escoltem una mica de música amb cap sí més prou alt amb Helena Gadel.
Power.
I quan passen pocs segons de 8:45, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, perquè hem de destacar que la Sareb ha cedit a Palafrugell 6 habitatges d'ús social i no es descarta que en puguin ser més en un futur. Concretament, són 3 que ara estan desocupats i els altres en diferents situacions. La voluntat és assignar-los a les famílies en situació d'emergència residencial i es percebrà un lloguer social. La durada del conveni serà de 4 anys, que es podrà renovar anualment fins a un màxim de 4 addicionals. Ferran.
En finalitzar el conveni, l'Ajuntament tindrà preferència de compra dels habitatges o retornaran a la Sareb, que subrogarà els contractes de lloguer vigents. La voluntat de l'Ajuntament és satisfer les emergències residencials de Palafrugell i assegurar el dret a un habitatge digne i adequat a les persones en situació de vulnerabilitat social. Moltes d'elles tenen dificultats per pagar el lloguer d'un habitatge al mercat lliure, d'acord amb les actuacions aprovades al Pla Local d'Habitatge 2024-2029. Els immobles s'inclouran al registre d'habitatges en polítiques socials i s'està estudiant com ampliar-ne el conveni.
I un equip d'investigadors del Servei Meteorològic de Catalunya i la Universitat de Barcelona ha publicat un estudi pioner sobre la pedregada històrica que va afectar la Bisbal d'Empordà l'agost del 2022. Aquest episodi de temps extrem es va caracteritzar per la caiguda de pedres de més de 10 centímetres de diàmetre, una mida poc habitual en la meteorologia catalana. Carla.
L'estudi, titulat Estructura interna de pedres gegants d'un catastròfic episodi a Catalunya, ha estat publicat per primera vegada a la revista científica Frontiers in Environment Science. Per primera vegada s'han utilitzat imatges 3D generades a partir de tomografies computeritzades per analitzar l'anatomia interna de les pedres sense necessitat de trencar-les. Aquesta tècnica, pròpia del camp mèdic, permet obtenir una visió detallada de la composició i estructura de les pedres, oferint informació valuosa per entendre els processos de formació d'aquests fenòmens extrems. El treball de camp es va iniciar el mateix dia de la pedregada gràcies a la intervenció d'observadors meteorològics voluntaris que van recollir i conservar pedres sota condicions específiques. La doctora Carmen Farnell Barquer, investigadora i tècnica de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, ha destacat que l'utilització del TAC permet obtenir informació detallada sense destruir les mostres. Això facilita l'anàlisi de les capes internes de les pedres, revelant dades rellevants sobre els processos de creixement i formació. Les imatges 3D obtingudes han permès descobrir que, malgrat que les pedres semblen esferes quasi perfectes des de l'exterior, en realitat creixen de manera irregular en els seus tres eixos. A més, el nucli o embrió de les pedres sovint no es troba al centre, un fet que els investigadors han qualificat de sorprenent. Aquest descobriment indica que el procés de formació de les pedres gegants pot ser molt més complex del que es pensava fins ara. El doctor Tomeu Rigó, investigador i tècnic de l'equip de predicció i vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya, ha explicat que l'anàlisi interna de les pedres ajuda a entendre millor les condicions atmosfèriques que afavoreixen la seva formació. S'han identificat patrons de creixement, acumulacions d'aigua superrefredada, fases de fusió parcial i processos de refredament ràpid. Aquesta informació permet millorar els models de predicció i establir relacions amb altres eines de teledetecció, com ara radars meteorològics i models numèrics. Aquest estudi també ha permès quantificar la densitat de cada capa de les pedres. Els resultats mostren que les zones més denses corresponen amb les parts de la pedra que miraven cap avall quan van caure. Aquesta dada aporta una nova perspectiva sobre la dinàmica de les pedres durant la pedregada i la seva intenció amb l'aire durant la caiguda. La pedregada de la Bisbal d'Empordà de l'agost del 2022 va ser un dels episodis més greus registrats a Catalunya en les darreres dècades, causant danys importants en vehicles, edificis i camps de conreu.
I canviem de tema perquè els restaurants i establiments del Baix Empordà ja han celebrat alguns sopars d'empresa i de Nadal durant aquest cap de setmana, però la feina continua per aquestes festes. I per parlar de la previsió d'aquests sopars de Nadal, ens va visitar el Supermatí la gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Judit Llobarol. Llobarol explica que aquest Nadal els dinars d'empresa han guanyat terreny als sopars tradicionals al Baix Empordà, Anna.
Sí, moltes empreses opten per celebrar aquestes trobades els divendres al migdia, després de la jornada laboral. És una tendència que Judit Llobarol explica que ja s'havia notat l'any passat.
Bé, la sensació que tenim és més o menys de la mateixa manera que van aquest tipus de sopars durant l'any passat. Ja van començar ja a partir de dimecres i dijous aquesta setmana passada. Divendres va ser el pic de dinars i sopars, en un sopar hem notat que també moltes empreses ja aposten per fer més dinars. I durant aquesta setmana, sobretot dijous i divendres, serà el punt final d'aquest tipus de trobades empresarials.
Segons la gerent, la demanda d'aquests àpats s'aproxima a les xifres prepandèmiques, tot i que caldrà esperar a final de la campanya per fer una valoració definitiva. Tot plegat amb molts menys establiments oberts. Només una part dels restaurants i hotels segueixen treballant aquestes setmanes per aprofitar l'augment de les reserves vinculades a aquests dinars i sopars d'empresa. Un període de feina que acabarà després de Reis, moment en què molts tornaran a tancar fins a l'inici de temporada de Setmana Santa, entre el març i l'abril.
Bé, aquestes últimes dues setmanes passades, la majoria d'establiments a les nits, per exemple, ja no obren, i només obren al migdia, o potser tanquen dos dies a la setmana en comptes d'un, i per això, per aprofitar grups d'empresa i el dia a dia, i sí que és cert que molts d'ells aprofitaran aquests dies que tenen obert, i un cop acabin aquestes festes, doncs ja tancaran.
I canviant de tema, perquè l'EMD de l'Estartit celebrarà el seu desè aniversari amb un any ple d'activitats commemoratives. Aquesta celebració té com a objectiu reforçar el sentiment de comunitat, donar a conèixer la història de l'autogovern local i destacar els serveis que l'EMD ofereix al poble. El programa d'actes inclourà una celebració institucional el 7 de febrer, data en què es va constituir formalment l'EMD l'any 2015. A més de l'acte oficial, s'organitzarà una festa popular oberta a tothom per celebrar aquesta fita. També es faran diverses xerrades divulgatives per explicar el procés històric i administratiu que va culminar amb la creació de l'entitat, un procés que va durar gairebé 3 dècades, des de les primeres mobilitzacions al 1987 fins a l'aprovació definitiva el juliol del 2014. Entre les activitats previstes, destaca una fira del joc adreçada a famílies, exposicions dedicades a la joventut i a les dones en la política i diferents esdeveniments culturals i lúdics per a tots els públics. L'acte final servirà per tancar l'any de celebracions posant de relleu la importància de l'autogovern per al desenvolupament local de l'Estartit. Amb motiu del desè aniversari, l'EMD també ha creat un logotip especial i posarà a la venda marxandatge exclusiu. Els productes inclouran dessuadores, samarretes, tasses i mans. Aquest material, amb els lemes Soc de l'Estartit i Orgullosament de l'Estartit, estarà disponible a la seu de l'EMD a partir de la festa de Santa Llúcia i en altres esdeveniments destacats. El marxandatge permetrà als estartidencs i estartidenques lluir amb orgull el sentiment de pertinença. I canviant de tema, perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà posarà en marxa una aplicació mòbil anomenada Camí a l'Escola per controlar l'assistència i el seguiment de l'alumnat que utilitza el transport escolar. La nova eina estarà gestionada pel personal que acompanya els estudiants durant el trajecte. La implementació d'aquesta aplicació començarà amb una prova pilot en 4 rutes i s'estendrà a la resta de la comarca entre els mesos de gener i febrer del 2024. El servei de transport escolar d'aquest curs inclou 42 rutes que cobreixen 19 centres educatius d'infantil, primària, secundària i educació especial. A més, l'aplicació es distribuirà en una targeta identificativa per als més de 1.650 alumnes inscrits al servei. Aquest carnet permetrà registrar l'ús del transport a través d'un sistema contactless o codi QR en posar i baixar del vehicle. Per garantir el bon funcionament del sistema, el Consell Comarcal ha organitzat una formació específica per al personal acompanyant i per les empreses adjudicatàries del servei. L'aplicació facilitarà el seguiment de les rutes, el contacte amb les famílies i el control d'incidències relacionades amb el comportament dels estudiants. Aquesta innovació també inclou una bústia de missatgeria per millorar la comunicació entre el personal, els centres educatius i també el Consell Comarcal. I canviant de tema, perquè els serveis de salut integrats del Baix Empordà i d'Ernest Grup han donat 5,8 tones de productes de primera necessitat a les seus de Càritas del Baix Empordà. Ho van fer en un acte a Palafrugell aquest divendres al matí i que va començar el casal parroquial. A més, van visitar el centre de distribució d'aliments i les botigues al Terrabastall i de roba. Ferran.
Des de fa anys, els diners que es destinaven per fer els lots de Nadal als treballadors del CIBE ara es donen al centre de distribució d'aliments. L'objectiu de la iniciativa és ajudar les famílies més necessitades. Ho ha explicat el president de la Fundació Hospital de Palamós i del patronat del CIBE, Lluís Puig, a Ràdio Palafrugell.
Perquè es considerava que en èpoques com aquestes nadalenques convenia ajudar les famílies que més ho necessitaven. Aleshores, des de ja fa uns anys, el CIBE destina uns diners a comprar productes, a comprar material i cedir-lo a les diferents seus de Càritas, concretament a les seus de Sant Feliu, de Palamós, de Palafrugell, de Torroella i de la Bisbal, perquè a través dels seus centres de distribució d'aliments facin arribar aquests productes de primera necessitat a les famílies que més ho necessiten. necessiten.
El també alcalde de Palamós explica que l'objectiu és que la població visqui millor.
Una de les qüestions de que visqui millor és que tingui l'alimentació bàsica necessària per tirar endavant. Aleshores, va haver-hi aquesta oportunitat, és una iniciativa que va sorgir doncs, en el si del CIBE, que s'hi ha anat sumant doncs, altra gent, però que m'agradaria destacar que al final aquesta col·laboració és de tots els treballadors i treballadores doncs, que tenen a veure amb el CIBE, que en un moment donat doncs, van renunciar doncs, a aquest lot de Nadal, no? Aquest agraïment, aquesta compensació que se'ls feia des de CIBE i van decidir que no, que volien donar-ho a fins solidaris i a través de Càritas ens va semblar que era la forma que es podia distribuir.
La responsable de Càritas Palafrugell, Marisa Grassot, agraeix que aquest any l'acte de donació s'hagi fet a Palafrugell. Entre els productes que han demanat hi ha llet i gel de dutxa.
Ens demanen què volem. Això és molt important, val? Perquè a vegades hi ha gent que et fa donació i del que et dona, que benvingut sigui, en tens molt. Vale? Ells tenen el detall i l'atenció de que demanen què volem. Per exemple, nosaltres a Palafrugell aquest any hem demanat llet i gel de dutxa. Val? Llavors, clar, per nosaltres és fantàstic. Són coses que tu saps que ara no rebem res de la comunitat europea, per tant es té que comprar tot, doncs per nosaltres és fantàstic que tinguem donacions.
I Grassot explica que cada cop necessiten més donacions i demana que la gent vagi a comprar la botiga de segona mà al Terrabastall.
Si el Terrabastall funciona, estarem molt coberts, vale? Per tant, sí que necessitem que vingui gent a comprar el Terrabastall moltíssim, vale? Però tampoc et dic que és una situació molt, molt apurada, estem en necessitat, com totes les Càritas, però gràcies a Déu doncs ens anem sortint gràcies a donacions i gràcies a tots els voluntaris el que treballem per aconseguir.
De fet, cada delegació de l'entitat va poder demanar productes de primera necessitat diferents.
I encetem la plana cultural perquè Muixca, una de les grans revelacions del pop urbà català, tornarà a l'escenari del Festival d'Ítaca Sant Joan 2025. L'artista, coneguda pel seu àlbum Sexy i Sensible, aprofitarà la gran revetlla de Sant Joan per presentar el seu nou disc que es publicarà l'any vinent. La seva actuació es farà amb les Illes Medes de Fons, un entorn emblemàtic que reforça el caràcter especial de la nit més màgica de l'any, Carla.
L'anunci de la participació de Muixca s'ha fet en una pantalla gegant a Shibuya, a Tòquio, repetint l'estratègia internacional que ja es va utilitzar el 2024 amb una publicitat a Times Square, a Nova York. Aquesta aposta per la projecció exterior confirma el Festival Ítaca com una de les cites musicals més destacades a la Costa Brava. A més de Julieta, la gran revetlla a Sant Joan del dia 23 de juny comptarà amb Figaflaues, un dels grups revolucionaris del gènere urbà català, i Uineta, coneguda pel seu estil personal i directe emocional. El públic podrà gaudir d'una nit plena de ritmes variats des del dancehall fins al high pop. El Festival Ítaca 2025 es prepara per oferir una programació intensa durant 3 dies a la platja gran de l'Estartit. Les entrades ja es poden adquirir a preus populars a través del web oficial www.itacacultura.cat.
I nosaltres, abans de passar la secció amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut, escoltem una mica de música amb Cat Black Babe i Chaper Run.
It's fine, it's cool, you can say that we are nothing, but you know the truth, and guess I'm the fool, with their arms out like an angel through the partial room. I don't wanna call you.
Cada dimarts, abans d'acabar la secció del Supermatí aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de parlar amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Bé, molt bé, molt bé. Començant el dimarts, i esclar, és un dimarts en el qual queden pocs dies per les festes de Nadal, per aquestes compres d'última hora, i crec que és important, no?, seguir fent aquest repàs que estàveu fent amb en Dani sobre llibres, sobre com recomanar comprar aquests llibres per als que més estimem aquestes festes. Esclar, jo sóc una persona que m'agrada regalar llibres, però no ho sé ben bé què he de fer a l'hora de triar-los.
És que clar, és el problema de tothom, saps? Perquè primera que, bueno, generacionalment no sempre el que regala és de la teva mateixa edat que el que rebrà el regal, no?
Exacte.
I després que, bueno, sovint en aquests nous formats familiars hi ha, bueno, parelles noves.
Sí, és cert.
Pot haver, jo què sé, el nòvio de la neta, que ja no saps ni com posar-li perquè no saps què li agrada, no tens ni idea de cap on tirar. I sí, és complexa. A més, saps què passa? A vegades, quan ens, per decidir què regalar, ens informem de què els agrada. Què els agrada o quina feina fan. El que els agrada ja anem bé, perquè sí que es pot trobar, jo què sé, si els agrada, doncs, escalar muntanyes, bueno, doncs, tenim les llibreries, normalment hi ha els millors cims d'Europa, o hi ha, doncs, una guia d'escalar, vull dir, que sigui una mica
atractiu,
una mica,
no?,
il·lustrat, sí, o atractiu, o tal. Però el que sí que és un gran perill, i el que crec que això no heu de fer mai, és comprar un llibre sobre la professió de la persona. És a dir, un advocat, no li comprareu un llibre que hi hagi, doncs, un advocat que parli de les seves experiències o que parli de lleis o alguna reivindicació. Per què? Doncs primera perquè, tal com estan les xarxes avui dia, qualsevol cosa que li interessi a un advocat sobre advocacia ja ho haurà buscat. I, per altra banda, segur també té una opinió feta de tot això, i vés a saber, igual li regaleu un llibre d'algú que detesta. Vull dir que més val no embolicar-se, sobretot en qüestió de feines.
No, no, podria ser perillós.
Pues ben lluny, el llibre ben lluny de la feina, ben lluny de la feina. Val? Això és una, jo crec que una recomanació importantíssima. Després, a l'hora de també, bueno, pues, un altre perfil difícil a vegades, la gent gran, els avis, no?
Ostres, sí.
Ja té més de 80 anys, què passa? Esclar, sobre la taula acostumem a tenir les novetats, i les novetats moltes vegades són d'autors que tenen 40 anys menys que aquesta persona. Bueno, doncs llavors sempre hi ha, evidentment, els clàssics, que és on es pot anar a buscar alguna bona obra, i si hi ha un problema de bueno, que massa gruixut, o la lletra petita, saps? És que, esclar, hi ha tota una sèrie de problemes o de situacions que es repeteixen a totes les cases.
Clar, això també, doncs, és important, perquè un llibre amb lletra molt petita, me n'estan vinguin uns quants al cap, per una persona de 80 anys,
no. Últimament hi ha alguna edició a vegades que ja no és tant la lletra com el tipus de paper que es travessa una
també,
mica la,
també,
la
també.
Pàgina, la lletra de darrere, bueno, això és un mal son.
Això és
però,
cert.
A veure, hi ha una sèrie d'editorials, com ara doncs, Viena Edicions, que tenen molta cura en trobar, i tenen una gran habilitat en trobar, grans obres, en tot cas els petits plaers de Viena, que són aquestes novel·letes que fan un pam i que són els grans clàssics, vull dir, des de Zweig, Barton, tot Dickens, vaja, vull dir,
són fantàstiques aquestes edicions.
Com et diria, com un conte llarg, normalment, eh? No,
sí.
No es pot dir que sigui una novel·la, però la presentació, la traducció, tot plegat, és una joieta en ell mateix, saps? Vull dir, i com aquesta col·lecció també hi ha el far de Tang Editorial, no tenen les portades tan creatives,
sí.
Però bueno, els títols també són molt interessants i molt ben triats. La casa, els de Club Editor, estan reeditant en Jesús Moncada. Jesús Moncada és un autor que l'hem de reivindicar tots, lectors, llibreters, i apuntar-nos en aquesta iniciativa de Club Editor, perquè tenim Moncada reeditat, perquè fa anys que va morir, però és que era un dels millors escriptors de la literatura catalana en el seu moment, i encara ara, vull dir, és un dels millors. Té poques novel·les, una mica complexes, però els contes són, bueno, absolutament recomanables a tot tipus de lector, però sobretot, i molt ben indicats per aquest perfil de persona gran, saps? De gavi i d'àvia, perquè els protagonistes són els habitants de Mequinensa, que és el poble que va quedar enterrat a les aigües per un pantà, i bueno, un poble petit que tothom es coneixia i no, és que no tenen pèrdua, és una meravella. I no sé, perfils complicats, el jovent, normalment els joves no sabem gaire què llegeixen. Jo, si és que com que ja saben qui normalment qui són els reis i que no es mantenem gaire d'allò, jo ho preguntaria, intentaria que fessin una llista de, i una carta als reis, perquè també ho tenen molt decidit. També tenen molta informació de les xarxes, de webs en les quals consulten el que els interessa, i ha sortit una quantitat d'obres, a més llibres que en ells mateixos ja són un objecte preciós, amb el llom tintat i decorat, i sovint ja ho tenen decidit què volen. I això sí, encara que no agradi gaire qui ho regali, no improviseu, és a dir, des del moment que es demana en un adolescent què vols, respecteu-ho, perquè si no, no li demaneu.
No, exacte, clar.
Ja és que no es pot fer això, saps? O sigui, dir què vols i després dir, mare de Déu, això llegeix i vols dir que és adequat. I oh, jo m'estimaria més de ser què, i no tens pas alguna altra cosa? I no, estem aquí repipiejant tots plegats. Els llibreters, ja sabem que allò caurà com un gerro d'aigua freda, diu, bueno, per què m'ho pregunta si al final em porta això? I és un record per sempre, eh? Vull dir que el següent any et diran tu mateix i se n'aniran a canviar el llibre.
Clar, de ben segur que el llibre, quan arriba a casa de l'adolescent, segur que torna cap a la llibreria.
O es queda enterrat, vull dir, perquè fins i tot amb això tenen mandra, eh? Vull dir, hi ha molt pocs que vinguin i diguin, mira, si ho puc canviar, voldria aquest, voldria l'altre, perquè és que no, ja els hi costa sortir de casa o entrar a les llibreries si no hi tenen costum. N'hi ha que hi passarien el dia, eh?
Sí, no,
aquest no hi ha problema. Però, no sé, imagina't un noi de 16 anys que no li agradi llegir, que li diuen què vols, diu, més igual, alguna cosa, jo què sé, que doni una opinió o doni un d'allò, jo què sé, un llibre d'un, ara mateix, no fa gaire, ens van venir a demanar un llibre d'un esportista, no importava el tipus d'esport que fes, però que hagués hagut de superar una situació complexa o un,
un baixón, eh? Ah,
molt
bé. Paraula castellana i mal dita, però
s'entén. Sí, però sí, sí.
Doncs, doncs, bueno, ell tenia molt clar que volia això, i ho vam trobar, i perfecte, i ja està. Però vull dir, si no demana res i diu és igual i tal, bueno, i insistiu que vulgueu regalar un llibre, hi ha la tira de d'opcions que podem
sí,
trobar. Alguna
pot ser aquesta,
l'altra un còmic que la il·lustració ja enamori, que tinguis ganes de donar-li una ullada. Hi ha un llibre que ens agrada molt, que es diu L'aigua és això, que és una conferència que va donar David Foster Wallace, bueno, un escriptor
sí,
i filòsof
sí.
americà que de fet es va suïcidar, havia nascut l'any 63, i és la conferència que va donar en una, quan els alumnes es varen graduar en una universitat, i no té pèrdua, vull dir, és una reflexió extraordinària, curtíssima, és un llibre que gairebé semblaria poesia, perquè els paràgrafs omplen una mitja pàgina d'un llibre que fa un pam, una mica com aquests que us dèiem de Viena, dels
sí, aquests
petits
del,
poders
sí.
de Viena. Vull dir que tenim, bueno, els llibreters tenim recursos en aquests casos, però sí que, ja us dic, important creure'ls. Vull dir, el que diguin no m'agrada llegir, no importa.
No trobo tant
el seu llibre. Vull dir, fins i tot, no sé, saps aquests quaderns per adults que han fet els de Blacky Books, que són...
Sí.
Propostes d'activitats o...
Sí, oi tant, eh?
Vull dir, o llibres sobre cinema, o sobre les sèries que s'estan fent avui dia, o les millors sèries de tots els temps i els cànons de les millors sèries, vull dir, hi ha llibres, tal, és el que vàrem dir en Dani l'altre dia, per nadons que acaben de néixer i que tenen 2 mesos i per persones de 90 anys que encara llegeixin i passant per tots els perfils. Ara s'hi ha de dedicar una mica de temps.
Exacte. I si no, consulta el llibreter. Si no, consulta el llibreter o el llibretera, que de ben segur que t'ajudarà a trobar el bon llibre.
És que ara mateix, com que la gent no ho fa tant, perquè potser també s'informen per internet, perquè també venen a comprar decidits ja el que volen, saps? Per tant, no es veu tot, només es veu el que... Només venen a buscar el que ells ja han buscat. I això comença a moure-se, els algoritmes en els mòbils de cada persona, i arriba un moment que queda com un tub escanyat que te n'enteres del que has buscat i poca cosa més. I clar, llavors hi ha, no sé, un 80% del que tenim a les llibreries que no ho veu ningú, saps?
I és una pena, sí, sí.
Cadascú veu el seu perfil, però no ho veuen tot.
Ho hem de deixar aquí i...
Molt bé, ja hi comptava. Exacte. Que s'havia anat fent tard,
sí,
eh?
Sí.
Però bé, jo crec que ja...
Estarem pendents.
S'haurem ajudat algú.
Doncs això, a consultar els llibreters, aquests regals de Nadal que queden d'última hora. Moltíssimes gràcies, Maria Teresa Calabús, per parlar-nos una mica més de llibres. Que vagi molt bé. Adéu.
Fins aviat. Adéu-siau, bon dia.
Aquest dimarts continuarem amb sol, fred al matí, suavitat a migdia i vent de garbí moderat de Llafranc a Sant Feliu, amb mar una mica moguda en aquest sector. A la resta, calma i vents més fluixos, amb 4 núvols alts decoratius durant la tarda. Demà dimecres podríem tenir alguns núvols més freqüents.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que he fet des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que s'emet també a Ràdio Bisbal. Us donem, com sempre, les gràcies per sentir-nos, com cada matí, i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8, que passeu un molt bon dimarts. Adéu!